Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Aquest diumenge de Rams, a les 11 del matí, des de la Catedral de Barcelona, benedicció de Rams i Palmes al Pla de la Seu i Eucaristia a l'interior del temple. Estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ràdio Estel obre les portes a la Setmana Santa aquest diumenge de Rams a les 11 del matí.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant els millors moments de la setmana a Camins.
Camins. Després de l'Eucaristia, des de la Basílica, arribem la banda de Camins en versió cap de setmana, com sempre, motivadíssims per acompanyar-vos també en la tarda del dissabte. En aquesta ocasió, amb el The Very Best Of, la setmana del programa Cada Cop Menys Nocturn de la Casa. Format cap de setmana, sabor de sempre, la Macedònia. Bona vesprada d'aquest dissabte 9 d'abril del 2022.
Avui, per començar els camins,
recuperarem l'entrevista amb David Fluriach, president de la Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona, com a prèvia de la Setmana Santa, perquè després dels temps pandèmics, les confraries d'allà tornen a l'activitat normal i ell ens va donar tots els detalls.
Continuarem amb
Dia al Mercè, venim de la Basílica i és molt adient. Ja sabeu, la secció La Mònica Padrol i el padre Fermín Delgado ens expliquen tot allò que es cou a la vida del temple de la patrona de Barcelona, amb el seu gracejo particular.
I arribarem a les 9 de la mà de
Alfons Calderón, expert en l'àmbit de la gestió internacional i professor de política internacional d'empresa, que dijous ens va presentar el seminari que ha organitzat Cristianisme i Justícia, titulat, atenció amb el títol, Relacions Internacionals, paradigmes per comprendre la complexitat actual, per entendre una mica millor el món, que no mai ve malament.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Això és Camins, la Macedònia de la Ràdio, edició cap de setmana, llaunada i sense additius. Que comiencen los juegos.
Camins.
Importarte a
David Floriach, bona vesprada.
Bona vesprada, què tal?
Molt bé, aquí encantats de saludar-te aquí en Camins i de fer una mica de ràdio amb tu. David, la primera pregunta, ja, sense escalfar ni res. Què és per tu la setmana... Vinga, què és per tu la Setmana Santa, David?
Doncs la Setmana Santa és la preparació per la Pasqua, principalment. I després, d'ençà que soc a Girona, és tot un cúmul d'actes vinculats amb unes amb processons, amb una espiritualitat, amb una manera de fer tradicional de tot de segles i de segles. Per tant, estàs immersos en una tradició secular que la gent s'estima molt i des de fa molt de temps.
David Floriach és president de la Junta de Cofraries de Setmana Santa de Girona i avui l'hem volgut convidar per conèixer millor totes les seves activitats i també per comentar com es presenta la Setmana Santa a les Terres de Girona després d'anys de restriccions pel coronavirus, comentant els aspectes de la societat, no? Però abans de començar, David, la diòcesi de Girona ha viscut uns dies intensos i tristos perquè a finals de la setmana passada vam conèixer la mort de Lluís Francesc Pardo després d'una malaltia que el tenia molt tocat des de fa un temps. Ahir es va celebrar la seva missa exequial, recordem-lo, amb més de 1.000 persones presents a la catedral de Girona, funeral que, per cert, vàrem transmetre en directe en aquesta casa en un programa especial. No sé si vas poder assistir, David, a la cerimònia.
Doncs no vaig poder assistir personalment, però la vaig seguir en línia perquè TV Girona i Radio Estel i altres mitjans l'han retransmès i, per tant, la vaig poder viure també igualment.
Sí que m'agradaria fer-te un parell de preguntes, de seguida entrem en el tema de la Setmana Santa, eh? Però com està vivint la diòcesi el moment, segons el teu pare, respecte a aquest moment de la mort del seu bisbe?
Doncs, com tu ben bé has dit, el bisbe estava malalt des de feia temps i la diòcesi s'esperava que l'agreujament fes aquesta fi, no? Per tant, ha sigut com una preparació de cara a acomiadar el nostre bisbe, d'alguna manera. Jo crec que ara estem en una situació d'impàs, de veure què passa, amb moltes ganes, també, amb una esperança d'aquestes serenes, de veure el nou pastor, a veure què ens enviaran i què designaran cap a... com veuen la diòcesi. I, per tant, estem a l'expectativa, dolorits, per haver perdut el pastor, però, d'altra banda, esperançats de veure què passa.
No sé si el vas poder conèixer molt o poc, al bisbe Pardo, i com
I tant.
Doncs com valoraries tu la seva figura i la seva tasca pastoral?
Home, el bisbe Pardo, sí, jo el conec de fa molts anys, d'ençà que era rector, i l'he vist una mica en progrés, i sobretot d'ençà que soc a Girona, que vam coincidir, ell va venir, i llavors jo després vaig unir també a Girona, i vam coincidir també molt en moltes ocasions. Jo el valoro com una persona molt, molt, molt entregada a la seva tasca pastoral, molt pastor, molt en contacte directe amb la gent. Aquí a Girona se'l recorda molt perquè volia estar sempre i a tot lloc i fent-se present d'una manera molt, molt, molt propera. I jo penso que això és important de cara a un pastor. Per tant, el que vingui té un bon llistó que hagi de superar.
Però clar, clar,
jo
clar.
Jo crec que ha marcat molt. En concret, per exemple, diré a la Setmana Santa, a les cofreries...
Sí.
Des d'un bisbe de fa temps que no volia sortir a la processó, perquè, bueno, són coses del concili i aquestes coses, fins que ell va dir, no, si és una processó, jo vull sortir, vull estar amb vosaltres, i per tant us vull recolzar. I això, de cara a la gent, és un gran recolzament.
Home, i tant, i parla molt d'ell, sens dubte. Doncs un record per el bisbe Pardo, al cel sigui des d'aquí, tal com hem fet aquests dies. Aleshores, David, arriba la Setmana Santa i arriba una Setmana Santa diferent. Com heu preparat aquesta setmana des de la Junta de Confraries? Amb molta il·lusió, imagino.
Oh, il·lusió desbordant, perquè ha sigut una... Bueno, aquests dos anys de peron, el primer que la vam haver d'anul·lar.
Sí.
La segona, que vam dir, no, aquí hem de fer alguna cosa, amb l'Ajuntament i amb el bisbat. El bisbat va dir, no, hem de fer alguna cosa, no sé com, però ens hem d'inventar. I llavors vam fer com una petita veneració de la creu als peus de la catedral, que això va ser com un petit aire fresc, com dir, bueno, encara podem fer alguna cosa. Va ser una cosa molt, molt íntima, molt entranyable. I tot aquest any, doncs, molta gent ens ha estat demanant molt. Diu, bueno, sortirem, no sortirem, què farem? No sé, dic, miri, jo sempre responia el mateix. A la mínima que ens deixin, sortim. Sí, perquè ens convé, perquè convé sortir, perquè convé tornar-ho a fer. Llavors, ens hem pres amb moltíssima il·lusió en l'experiència també de l'any passat i, per tant, hem canviat algunes coses, algunes petites coses de la processó, com donar més incidència a la creu o en algunes posicions més en concret, perquè hem vist que el resultat de l'any passat va ser bo, Per tant, són coses d'innovació d'aquestes que cerquen per quedar-se, no? Perquè sempre ens diuen, bueno, quines novetats tenim aquest any? Bueno, novetats, una processó, per tant, és el que és.
Clar.
El que passa que per mi el més important la novetat, primer, que sortim, i després que hem donat un sentit més profund al que és la processó. I per mi això és el més important de tot.
Doncs escolta, sona molt bé. Perquè durant la Quaresma ja heu anat realitzant alguns actes i activitats com a preparació?
Sí, perquè és una tradició que la Quaresma, normalment, no, res, es feia només el Via Crucis dels diumenges a la tarda, en un lloc molt, molt, molt bonic, que recomano molt als que no sigueu de Girona.
Quin és?
Que pugueu venir, que és el Camí de les Creus.
Ah.
El Camí de les Creus és un lloc preciós per poder caminar, perquè segueix també ja les capelles dels Via Crucis, i llavors pots anar seguint el Via Crucis fins a l'ermita, fins a l'última part, que és l'ermita, i és un lloc molt, molt, molt bonic, es veu Girona des de dalt, val la pena. I com que és un temps de primavera, clar, la gent se n'enamora molt. I és molt agradable aquest passeig el diumenge a la tarda.
Doncs prenem...
Fem normalment això.
Prenem molt bona nota.
Una nota que val la pena.
I tant que sí.
Aquest any, nosaltres, per Quaresma, hem volgut donar-li un toc diferent.
Molt bé.
Perquè ens sembla també que les processons... Està molt bé que les fem dins de les esglésies i mostrem el que tenim, però jo crec que estem en un temps, com diu el Papa, no? Que ens hem d'obrir, hem de fer lió, hem de fer alguna cosa fora al carrer. I, per tant, jo i la meva junta, el que estem disposats a fer i estem ja intentant col·laborar amb altres entitats de Girona, sigui l'Escola de Música, sigui, pues, no sé, altres entitats diferents, no? I aquest any hem volgut fer un parell d'activitats justament a l'ermita aquesta del Calvari,
sí.
amb un concert amb l'Escola de Música que ha anat molt bé.
Molt bé.
Malgrat el temps, però ha anat molt bé.
Fantàstic. Escolta, sona molt bé aquests crossovers que us heu tret de la màniga i que com tu dius, per fer més soroll, que està...
Perquè em sembla que és el que hem de fer.
Clar que sí, i és una manera, d'evangelitzar també, és que és tot suma. Mira, ens explicaves que la gent demanava, no?, de reprendre totes les activitats. Una de les més antigues tradicions gironines és la processó del Sant Enterrament, que se celebra justament la Setmana Santa, la setmana que ve. Expliques al programa que he estat investigant, el programa de la Setmana Santa, que moltes persones, i ara ens ho deies també, t'han demanat amb molt fervor si era possible que tornés aquesta processó concretament, la del Sant Enterrament, després del temps de pandèmia en què no s'ha pogut celebrar. Tornarà, finalment, la processó del Sant Enterrament?
I tant. És el moment clau de Divendres Sant.
Uh-huh.
És bàsicament, per dir-t'ho d'alguna manera, és pel qual ens preparem tota la junta.
Imagina't, és el plat fort, a tope.
És el plat fort, és el tope, és on surten. Espectacularment, si tens en el cap la postal de la catedral,
sí.
És on surten els manalles, que són els armats, i és on surten les 12 cofradies vestits, cadascú amb el seu color i amb el seu pas.
Uh-huh.
I a vegades és espectacular.
Molt bé. És que estàs fent moltes ganes de viure aquests moments. Perquè ho expliques amb un fervor i és que és maco, de veritat. A banda d'això, repreneu l'activitat completament habitual. Ens deies que heu adaptat coses, però encara hi ha activitats que queden restringides, modificades. Com està el tema aquest?
Bueno, tenen totes les activitats més o menys programades. Mira, nosaltres comencem bàsicament la Setmana Santa, les activitats de Setmana Santa pròpiament les comencem el dijous que ve.
Molt bé.
Que és amb el pregó. Aquest any hem volgut que el pregó de Setmana Santa fos la Míriam Díez, que em sembla que és una gran coneguda vostra, no? Georgina,
sí.
Periodista... I...
Ah, Georgina Vallès, per suposat, la coneixem, evidentment. Oh, doncs ens encanta aquesta tria. Molt bé, molt bé. Molt bé.
Sí, no només perquè sigui dona, sinó perquè és una gran professional.
Bueno, tot suma, escolta.
Tot suma.
És una gran professional i molt entregada per a aquestes causes, i tant que sí.
Sí.
Escolta, he estat investigant el vostre programa de Setmana Santa, com et deia, completíssim, i m'ha cridat l'atenció diverses coses. Una d'elles és la quantitat de confraries que teniu, 12, si no he comptat malament.
Sí.
Molt fervor, no?, a Girona, per les confraries.
Bueno, les cofradies és un tema que, bueno, ja que ho començar, com ho dic en el programa, no? Ja fa molts segles, va començar amb les Puríssima Sang, i llavors tot això ha anat sumant. Per exemple, la cofraria de la que estic jo és la cofraria de Sant Isidre i Sant Galderic,
sí.
Que són els pagesos, i allà ben bé Girona ja va bé, doncs són els pagesos, i aquesta es va fundar l'any 47. I després moltes han anat voltant al voltant d'algun sant, d'alguna qüestió, no? Però sí, hi ha hagut molt de fervor en molt de temps. Ara, com tot, l'Església costa de vegades tirar endavant, eh?
Home,
i les tofreries, doncs, sé el que és.
I no passa res, eh? Si sou un reducte galló com l'aldea d'Astèrix, també mola, eh? No hi ha problema.
També mola, vull dir, serà el que serà. Clar. Però ja encara hi ha molta tirada aquí. Molta.
Per cert, quina diferència hi ha, ara exposo aquí davant de tot Catalunya i Andorra la meva ignorància, quina diferència hi ha entre una confraria i una arxiconfraria?
Bueno, és el títol. Quina diferència hi ha entre una diòcesi i una arxidiòcesi?
Clar, és poca, realment, és el nom.
És poca, és el títol que et donen.
Vale, és gran resposta, m'ha agradat molt. D'altra banda, el programa d'actes és completíssim, via crucis, concerts, conferències. Destaca'ns allò que no ens podem perdre. Jo crec que és aquesta, no?, la del Sant Enterrament.
Jo crec que l'important, si algú té ganes de Setmana Santa de venir a Girona, la processó del Sant Enterrament és clau.
Vale.
Per mi és el clau. Si tens ganes, et quedes a dormir i l'endemà te'n vas al concert de la banda, que també és molt bonic. Una
home.
Banda que ve de Castelló, que ens acompanya, que fa 25 anys que ve des de Castelló cap aquí.
Perdona, a veure, aturem màquines. Jo soc de Castelló, de la Plana. O sigui, m'estàs dient que uns, diguem-ne, germans meus de Castelló venen cap aquí a Girona a tocar en la seva banda?
Això mateix, això t'ho dic. Des de fa 25 anys, jo no hi era. Però vam buscar una banda i vam trobar la banda de Vilafamés, un poble de Vilafamés.
Home, i tant, Vilafamés, vist del costat de Castelló. Sí, sí, sí.
De la costa. Doncs aquests estan enamorats tant de Girona que deixen el que fan allà el Divendres Sant per venir aquí. I de vegades lloguen fins i tot una altra banda perquè vagi al seu poble, perquè estan encantats de venir aquí.
És boníssim. És un esperit molt de Castelló, sortir corrents i apanyar-lo allà com puguin. Està molt bé, escolta, em fa molta gràcia. Aquí també som una banda, aquí al Camins, aquí a Ràdio Estel. O sigui que si algun dia no teniu espectacle allà, ens podeu trucar a la banda de Camins i anem a fer-vos alguna cosa, que...
Cap aquí veniu.
Nosaltres encantats. Escolta, ja per anar finalitzant, a més, molts dels actes que teniu programats, David, especialment aquest any, tenen com a motiu demanar la pau. Molt important aquest gest i aquesta intenció, especialment doncs, en els temps que corren, oi?
Sí, sí, sí. El tema de la pau és un tema que ens ha preocupat molt. Mm. No només per aquesta guerra que hi és,
sí,
sinó que també hem fet l'activitat també amb junta pel concert aquest deia de l'Escola de Música i vam acabar amb una activitat molt maca que vam fer com un mural molt gran per dir, escolteu, ara estem molt fixats en la guerra d'Ucraïna i Rússia. Molt bé, molt bé. Diu, però hi ha molts conflictes en el món que encara no estan resolts
i
que per motius X sembla que ara no hi siguin. Doncs anem a donar-los una mica de relleu i veiem que en el món realment necessita molta pau. Per tant, preguem per la pau.
Clar que sí. David Fluriach és president de la Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona i avui ens ha acompanyat per explicar-nos com preparen aquesta Setmana Santa on tot torna més o menys a la normalitat. A més, ens ha caigut molt bé i, a més, segurament es llogarà com a banda alternativa a la banda de Castelló. Per tant, molt contents de fer també aquest bolo a la Setmana Santa de Girona. David, mil gràcies, de veritat, i que vagi tot molt bé, que ho disfruteu i ho visqueu amb aquest fervor que ens has transmès.
Moltes gràcies, una gran abraçada. I us convido a Girona a venir quan vulgueu.
Doncs prenem bona nota i a mi sí que em faria goig, ja t'ho dic.
Camins, edició cap de setmana. La Macedònia enllaunada. Dial Mercè.
Mònica Padrol, bona vesprada.
Bona vesprada, bona tarda.
Monseñor,
bona nit.
Padre Fermín Delgado, bona vesprada.
Bueno, vamos a más, eso de monseñor.
Sí.
Bona vesprada a tothom.
Perquè monseñor Fermín és només per bisbes, no?
No, bueno, también hay sacerdotes que
se hacen
les
decir...
otorga el título de monseñor.
Ah, pero es un título que...
En realidad, mosén significa eso.
Ah.
Mosén.
Ah, mosén es monseñor.
Sí.
En català.
És clar.
Ah, doncs mira, això, veus tu, nunca t'acostaràs sin saber una cosa. No ho havia pensat mai. Jo lo de mossèn, si ho tinc molt interioritzat ja, perquè ja som molts anys aquí a Catalunya, perquè a Castelló, per exemple, no es fa servir.
Però això és únicament un costum d'aquí de Catalunya,
sí,
d'Aragó no tant. En alguns llocs sí, però en altres no.
Totalment.
A Castilla i Andalucía, al resta d'Espanya no.
I tu és més partidari de padre, no? Padre...
Sí, perquè jo soc religiós. Tu ets religiosos.
És mercedari.
El tractament no és tant de mossèn, és del pare Fermí, el pare Agustí, el pare Àngel.
Molt bé. Doncs mira, no, ja sabeu que Camins, amics, us entreté i us informa.
Ja ves.
Ho tenim tot.
El que aprendes de nosotros, Rafa.
Moltíssim. Com esteu? Bé?
Molt bé.
T'explico el que tenim a la Mercè demà, 6 d'abril.
Demà,
rabiosa actualitat.
Jo pensava que parlaríem de Setmana Santa, però és per demà, eh?
Per demà.
Després
farem Setmana Santa. Un concert.
Un concert de què? De Setmana Santa.
Ah.
Stabat Mater, de Pergolesi, aquesta obra magnífica.
Stabat Mater Dolorosa.
I exactament, concert especial de Setmana Santa a la Basílica de la Mercè.
Molt bé.
Quan? Demà, 6 d'abril, a les 17:30.
A les 17:30.
I qui farà aquest concert? Ah. Pues Aymar de Norora, un pianista magnífic, amb el seu grup, Bruno Araujo, violinista, Nadia Ruseva, mezzo soprano, i Cinzia Monari, soprano.
Molt
què et
bé.
Sembla?
Bueno,
un quartet fantàstic per entrar amb molt bona música
a
la Setmana Santa.
Tenen nom de músics bons.
Perdona, és que si no fossin bons, no actuarien a la Basílica de la Mercè.
Has fet un càsting?
Rafa, que sembles novato.
Fas un càsting allà, quan van?
Més o menys. Ja sabes que jo tinc el títol de bruixa oficial de la Basílica de la Mercè.
I a més, aquest concert és de taquilla inversa.
Taquilla inversa,
això és
vol dir que esteu tots invitats, però,
ningú
home...
Ningú ha de tenir por.
No tingueu por, però tampoc se...
Podeu entrar, podeu portar també en tomàquet, si no us agrada el concert, ens portarem després per dinar.
Taquilla inversa vol dir de que, sisplau, sigueu generosos amb aquests músics.
Aclarim que taquilla inversa no és que cobris per anar, perquè sona això, taquilla inversa, no. Sinó que tu vas gratuïtament, accedeixes al concert, el disfrutes, i després dius, escolta, aquesta gent es mereix la
val la pena,
premi,
i llavors deixes la teva aportació voluntària i anònima.
Però,
i el 19 d'abril...
El concert ja el tens,
exactament.
Molt bé.
El 19 d'abril tenim un altre concert.
Un 19 d'abril.
Sí, el duo Daphnis, un duo de dos noies molt joves, estan acabant els seus estudis al Conservatori del Liceu, flautistes, duo de flauta.
Flautistes?
I mira el cartell. Tothom que entra al Facebook de la Basílica de la Mercè,
a ver.
No em diguis que no són angelicals, i amb aquest cartell amb les núvols darrere, semblen dos angelets.
Sí, és cert.
Teniu que vindre per poder...
Són flautes travesseres.
Exactament, per donar suport a aquesta joventut.
Doncs entreu al Facebook
de la Basílica. Són meravelloses, tocant.
Realment,
i aquí,
sí.
Pues, també, taquilla inversa.
També taquilla inversa.
També taquilla inversa. Ningú té excusa per dir que no pot vindre a gaudir de la bona música.
No sé jo si...
I per últim,
Espera, que no sé què està dient.
No sé si guanyarem alguns diners. Em sembla que no guanyarem res.
A veure, aquest pas no, però suposa que tenim que ser una església oberta a tothom, no? O sigui que...
Sí.
Ara l'entra la racaneria al pare Fermín.
No, és la racaneria, és...
A veure, ja guanyem diners amb alguns concerts. Per exemple, quan guanyem diners amb aquest concert, és just i necessari que li fem una mica de publicitat.
A veure, amb què?
23 d'abril. Què celebrem a Catalunya? Sant Jordi.
Sant Jordi.
Qui actuarà a la Basílica de la Mercè? La Coral de Sant Jordi.
Ah, sí?
L'oficial.
L'oficial,
amb un concert aniversari magnífic, que el proper dimarts, no, que no tenim dia al Mercè, el proper dimarts que tinguem dia al Mercè, invitarem al mànager de la Coral Sant Jordi,
doncs,
que vingui aquí a donar unes paraules i que ens expliqui més sobre el concert.
Justament serà la setmana prèvia al concert.
Exactament, la setmana prèvia al concert, ja que com aquí tothom marxeu de vacances, deixeu la ràdio sola...
Marxem de vacances i ens faran falta. Hi ha un acudit de Mafalda que diu... Ens prenem vacances per descansar dels preparatius de les vacances.
De les vacances.
I aquí ens està passant igual. Estem preparant especials per Setmana Santa.
Molt bé.
I escolta, això és una mica... No ens queixem, no ens queixem. Ens agrada fer ràdio. Escolteu, per tant, tenim els concerts ja repassadets, aquesta taquilla inversa. Demà, recordem, el primer a les 6 i el dia...
A dos quarts de 6.
A dos quarts de 6.
Que són les 5 i media.
Ahí está.
Les 5 i media.
En el pueblo de Nació el Pare. Perdón, ciudad. Són les 5 i media.
I el dia 23, la Coral de Sant Jordi.
I el 19...
I el 19 d'abril, abans del 23, 19 d'abril, duo Daphnis, flauta travessera, a les 18.
Correcte.
De todos modos, estarà todo en la web de la Basílica de la Mercè, basilicadelamercè.es, basilicadelamercè.cat, també en el Facebook. O sea, que estarà tot al dia junto con los horarios de Semana Santa.
Vinga, anem a posar el fil a l'agulla a la Semana Santa.
Bueno, ya antes quería hacer una pequeña acotación antes. Ahora vamos a la Semana Santa.
Vale.
Bueno, hoy hemos tenido reunión con la Hermandad de la Merced y quería agradecerles, pues bueno, la donación de un cuadro, una subasta hace poco, de un cuadro del siglo XVII que conmemoraba precisamente la declaración de la Virgen María de la Merced como patrona de la ciudad al responder con su benignidad benignidad pues a pues bueno pues a lo de la famosa peste, sequía,
lava,
y entonces pues bueno, a raíz de que después de la procesión y de las rogativas todo eso desapareció, comenzó a llover, comenzó los campos a tener otra vez alimento, trigo, los huertos, se fue la enfermedad, pues se la declaró patrona de la ciudad. Entonces pues quiero agradecer que hayan hecho ese donativo del cuadro que ellos compraron, que estará expuesto en breve, después de restaurarlo un poquitín y limpiarlo, en la sacristía de la basílica.
O sea, es un cuadro que representa la propia
sí, es la Virgen de la Merced junto con un conseller, que aparece así un poco de lado, porque fue el que encargó el cuadro. Vale. Y además porque le hicieron conseller.
Y aparece también ahí al cuadro. Y ponme a mí que total ya por lo que...
Bueno, quiero un rinconcito. A Mónica sí que tengo que ponerla porque trabaja mucho y es una gran...
No. Yo quiero un cuadro especial para mí representando como Mónica, gran bruja de la basílica.
A Mónica le has de
consellera, de consellera de la basílica.
Mónica le has de hacer una estatua, como si fuese yo la
como Cristiano Sistina. Ronaldo. Como Cristiano Ronaldo.
Sí, de cera.
Vosotros esta tarde queréis acabar mal. No. Y que los oyentes lo oigan.
Como dice Mónica, tú quieres recibir, ¿verdad?
Claro. Cualquier cosa por su
taquilla inversa queremos recibir. Escolta una cosa, Fermín. Per ser, es que ara que m'has parlat del quadre, m'he recordat que estàveu restaurant la imatge de la...
Sí.
Això encara està en marxa.
Sí, esperem que el mes de juny ja estigui tot acabat.
Estem parlant de la imatge de la...
La imatge original, la que hi ha ara al cambril de la Mare de Déu, és de 1968. És la imatge que fem sortir a les processons.
Vale. I, per tant, l'original s'està restaurant, sí. Està a Sant Cugat i l'estan tractant.
Tenim la intenció, la Mònica i servidor, de visitar-la segurament a finals d'aquest mes o principis del següent.
Molt bé.
El mes de maig.
Fantàstic. Llavors, posem fil a l'agulla a la Setmana Santa de la Basílica de la Mare.
Sí, senyor. Comenzamos ya este domingo con el Domingo de Ramos, con la misa de 11
y
la de 12 y media.
¿Feu processó?
Sí, hombre. Es reglamentario. Ponemos la bendición. Una procesión muy pequeñita, pero en la plaza. Mm. Pero sobre todo la bendición de los ramos. No vale bendecir los ramos y luego escaquearse de mala manera. No, hay que quedarse a misa, porque algunos siempre dicen, ¿cuándo empieza la misa? Pues empieza a las 11. Bueno, pero la misa. Sí, empieza a las 11 con la bendición de los ramos, pero eso ya es la misa.
Claro, forma parte del ritus.
Algunos hacen una especie de jamalajá, y ¡fum! Aparecen y se van. No, hombre, hay que quedarse. Uno se ríe. No sé si hace lo mismo.
Ven puntualizar.
Con esas palmas tan bonitas, con los caramelos de los niños. Es un día muy, muy luminoso. Esperemos que haga buen tiempo. Entonces, a las 11, a las 12 y media en catalán. Y luego por la tarde, a las 7 de la tarde, el Domingo de Ramos. Luego todos los temas horarios de los oficios ya están puestos en la web. La misa de la Última Cena, el Jueves Santo, a la horario habitual de 7 de la tarde, después la Hora Santa a las 8. El viernes, pues como no, el Vía Crucis al mediodía a las 12. Y por la tarde 12, a las 5 el oficio de la Adoración de la Cruz.
Muy bien.
Y luego nuestra Vigilia Pascual, pues será pues a la hora habitual de los sábados a las 7 y cuarto. Mm. Me parece que estáis de vacaciones y no se retransmite.
Correcte, això ja ho podem anunciar, ja es dirà en aquesta casa i s'anunciarà evidentment, però ja sabeu que cada dissabte estem a un quart de 8 fent aquesta retransmissió des d'allí, des de la Basílica, però en aquest cas, evidentment, tothom mereix un descans i per temes tècnics no podrem oferir aquesta Vigília Pasqual. Hi haurà alternatives aquí a la casa, però la viureu en la soledat del propi moment del temple.
Bueno, alternatives eren segurament unes marxes processionals o alguna cosa.
No ho sé. Aquí el que corta el bacalao és una mica Xavi Aguilar, ja parlaré amb ell. perquè exactament. Alguna novetat més teniu o què?
Demà fent la reunió, ja la darrera reunió amb els peregrins que marxarem cap a París, amb el pare Fermín, sortir del 9 de maig. Hi ha últimes places, el que vulgui apuntar-se al pelegrinatge, encara queden, però ja dos o tres dies i tanquem totalment la inscripció.
Molt il·lusionats tothom,
I
ja et vaig preguntar a tu pel pelegrinatge que vau fer o el desplaçament cap a
Sant Ramon.
A Sant Ramon, però a Fermín no el teníem i vull conèixer el seu parer.
Molt bé. Encara que va ploure una miqueta,
però
ho va passar molt bé.
Una mica lletxot, però...
Sí, però l'important és l'ambient del grup i va ser molt bo. Van acabar amb la visita a la Mare de Montserrat.
Sí.
I a més, com no hi havia molta de gent, doncs vam estar la mal de tranquil·lets.
Quan vas a un lloc normalment concurrit i et trobes poca gent, dius, que bé.
Sí, que bé. Vam poder visitar la Mare de Déu amb tranquil·litat.
Fantàstic.
I com si fóssim uns VIPs.
Molt bé. Això que tens...
Privilegiats.
Com si t'haguessin tancat per a tu, exactament. Escolteu, doncs, un plaer. La vostra visita, com sempre, és entretinguda.
Moltes mercès.
Moltes mercès. Que passeu una molt bona Setmana Santa.
Pues muchas gracias a todos nuestros oyentes, por supuesto que también. Santa Semana Santa.
I sabeu que esteu convidats convidats a totes les activitats que us hem explicat a la Basílica de la Mare de la Mercè, una basílica completament oberta, amb moltes activitats i sempre disposada a acollir.
Exactament. Lo más importante que vean que es su casa y se consideren como tal.
Doncs nosaltres que fem aquesta crida i aquesta i us rebem sempre amb molta alegria. Mònica Padrol, Fermín
Delgado,
rector de la
Basílica.
Moltes gràcies a tots.
Gràcies per visitar-nos.
Per la vesprada del dissabte, el millor del millor del millor de la setmana de Camins. El millor.
Hay quien maneja mi barca y a la deriva me lleva. Hay quien maneja mi barca y a la deriva que allí me lleva. Las trenzas de tu madre anda, dime quién. Que dime quién se las peina, dime quién.
Alfons Calderón, bona vesprada.
Bona tarda, Rafa.
Bueno, encantat de poder saludar-te, Alfons. Va, la primera pregunta, que m'arropa, que és l'estil del Camins. Creus que en general, la societat és per a intentar comprendre què passa i per què passen les coses al món?
Bueno, normalment estem molt, molt influïts per les emocions. Les emocions que ens arriben a través de les xarxes socials, a través dels mitjans de comunicació, sobretot els audiovisuals, i això fa que a vegades perdem de vista una mica l'horitzó i que tinguem una, potser, resposta superficial, immediata, això sí, ràpida, sí, superficial, molt emotiva, però a vegades poc reflexionada, no? I sense tenir de vista, sense tenir en compte el context. Jo crec que és important, doncs, acompanyar aquesta emoció d'una mica de serenor i de visió ampla, perquè només així podem resoldre els problemes.
Interessant, interessant. Alfons Calderón treballa en l'àmbit de la gestió internacional. Ha estat professor de política internacional d'empresa a ESADE, ha col·laborat amb nombroses institucions públiques i privades i en diversos mitjans de comunicació. A més, és membre de l'àrea social i del grup de professionals de cristianisme i justícia, entitat que justament presenta el seminari Relacions Internacionals Paradigmes per comprendre la complexitat actual, que tindrà tres sessions, 21 i 28 d'abril i 5 de maig d'aquest any, evidentment, del 2022. Un seminari, al fons, dissenyat per proporcionar eines als assistents per entendre com funciona el món global en el que vivim, més enllà de notícies puntuals, com en deies ara, més enllà d'aquesta velocitat, entendre les relacions polítiques, culturals i de poder que realment regeixen el món amb una perspectiva més global. T'hem volgut convidar justament perquè ens presentis aquest seminari i també ja que estem per tractar d'entendre també nosaltres i els nostres oients una mica millor la complexitat del món actual, com a mínim una mica millor. Per tant, Alfons, la presentació del seminari parla de quatre models que han servit per explicar les relacions internacionals del passat i del present. Atenció, imperialisme, realisme, idealisme i interrelació. Ja sé que segurament podries fer, bueno, una xerrada extensíssima, però podries donar-me uns inputs d'aquests quatre models?
Mira, els acabes de mencionar per ordre històric d'aparició. L'imperialisme existeix des de fa més de 2.000 anys. El realisme, sobretot, neix amb l'aparició de l'estat-nació a finals del Renaixement. L'idealisme és el propi de l'època del segle de les llums. I la interrelació és el paradigma actual. Quan dic actual vol dir que neix en el nostre temps, a finals del segle XX, principis del segle XXI. Però tots quatre coexisteixen i es barregen i ens serveixen per entendre el que està passant. Uh-huh. Aquest seminari que ara has anunciat estava molt pensat abans de la invasió russa d'Ucraïna.
Sí.
I, esclar, l'actualitat encara el fa més punyent,
home, i tant,
més pertinent. Però, ja dic, aquests quatre models han existit, alguns des de fa molts segles, i ens ajuden a entendre per què, en matèria de diplomàcia i de relacions entre països, els governs actuen d'una manera o d'una altra.
Molt bé. Mira, justament, m'encanta quan passen aquestes coses, m'has fet una assistència al peu, perquè la meva següent pregunta, doncs, tocava aquest tema, no?, la guerra o la invasió, una guerra molt localitzada dins de les fronteres d'Ucraïna, a part dels altres conflictes bèl·lics que sabem que estan al món i que estaven abans, però aquesta guerra o aquesta invasió afecta d'una manera o altra a la resta d'habitants del planeta, oi?
Per suposat, perquè cada vegada estem en un món més interrelacionat. Uh-huh. Parlem de globalització, que no vol dir que sigui un procés sempre creixent, pot tenir reculades, i ara en podem assistir al començament d'una reculada d'aquesta globalització, però sí que afecta, perquè pels flux econòmics, que cada vegada són més generalitzats, tots depenem de tots, hi ha una gran interdependència a nivell mundial, asimètrica, això sí, però interdependència que és real, això fa que quan una part del planeta es tossega, els altres ens podem refredar.
Sí.
I contagiar. I és el que està passant a Ucraïna, per exemple, que ha accentuat el que ja venia produint-se des de feia uns quants mesos, que era la inflació causada sobretot per l'escassetat de matèries primeres, perquè les cadenes logístiques estan trencades o afectades, no només per la guerra, sinó prèviament en el procés de sortida mundial de la pandèmia. No? Doncs amb unes cadenes logístiques afectades que fan que la demanda sigui la mateixa, però que l'oferta sofreixi afectacions, doncs els preus pugen. Arriba la guerra, els preus pugen encara més. És un petit exemple.
Sí, sí.
Sense entrar en el cost brutal i humà i dramàtic que provoca cada guerra.
I tant, Alfons, m'ha cridat l'atenció una de les coses que has esmentat així com de passada, però m'agradaria que me l'expliquessis una mica millor. I és que has dit que, bueno, jo crec que tothom tenim al cap aquest concepte de globalització, sobretot per l'arribada d'internet i que sembla que el que passa a un extrem del món t'arriba de seguida doncs a l'altre. El concepte de globalització, i has dit, ara probablement estem davant d'una reculada de la globalització. Com és això?
Perquè molts països, davant d'aquest conflicte d'Ucraïna, però també d'altres conflictes, per exemple, a Àsia, estan començant a posar barreres, a crear fronteres, ja sigui per la guerra mateixa o com a resposta a la invasió de Putin. No? Sí. Llavors, per exemple, en aquests moments, les fronteres amb Rússia, i quan dic fronteres, que se mantingui a tots els nivells, a les relacions, als vincles, doncs els estem trencant. Això passa amb altres conflictes. L'arribada dels populismes. Estem a les portes d'unes eleccions a França, presidencials. Aquestes eleccions, entre altres coses, diran si el populisme, el país veí, doncs agafa força o no. I aquests populismes moltes vegades són proteccionistes. És a dir, miren el malic, moltes vegades suscitat per la por. La por a l'altre, la por a l'estranger, i la por genera aquest tancament. I el tancament genera un retrocés de la globalització.
Aquest és un programa social religiós amb vocació esportiva, també t'ho dic, Alfons. Volia demanar-te pels líders religiosos per quin paper juguen. Per exemple, el papa té veritable poder polític en l'escena internacional o només un poder moral? D'alguna manera influeix en les idees i la conducta de la gent?
És aquella famosa frase, no?, de quantes divisions militars té el papa. El poder del Sant Pare és un poder espiritual i sobretot és un poder d'influència com a líder reconegut. No oblidem que ell és el pontífex. Pontífex vol dir algú que tendeix ponts, que construeix ponts.
Sí, sí, sí.
Per tant, en diplomàcia són importantíssims aquests ponts, que normalment no surten a les fotografies ni en els telenotícies a primera pàgina, però que es van teixint a poc, ja que mencionat el poder del papa, permetem assenyalar, per exemple, el que ha fet la comunitat de Sant Egidio, afavorint processos de pacificació de diversos països africans. Com? Doncs justament afavorint el diàleg entre bambalines, és a dir, de manera discreta, de manera silenciosa, durant molt de temps, ajudant a posar la taula perquè líders oposats se sentin i negociïn la pau. I, és un exemple de com una institució petita ha contribuït en un punt del planeta de manera humil, però molt important, a arribar a processos de pau. L'Església, a nivell mundial, fa el mateix. No oblidem que una de les millors diplomàcies del món, per la seva experiència, pel seu coneixement, per la seva preparació, és la diplomàcia vaticana.
M'agrada molt aquesta reflexió. Més que res perquè normalment ens agrada molt les històries dels intermediaris, no? O sigui, el que va una mica a l'ombra, el que no és el primer a espasa, sinó el que una mica per darrere i amb bona voluntat, hi haurà intermediaris amb voluntats de tots tipus en aquesta vida, eh? Però és molt interessant el que ens expliques. Tenim després, al fons, les eines del capitalisme, no? Quin paper juguen ara mateix les xarxes socials, els influencers, la moda, els models d'oci, el cinema, per exemple, tota aquesta part cultural, però que també engloba una acció consumista, com la valores tu?
Mira, les xarxes socials, per exemple, si agafem el cas d'Ucraïna, el que fan és una projecció del conflicte. És a dir, avui el conflicte es juga també no en el camp de batalla entre els missils i els obusos d'Ucraïna o que cauen a Ucraïna i sobre Ucraïna, però també es juga per les dues parts, per Rússia i per Ucraïna, en les xarxes socials, en el camp de la comunicació. Un camp de la comunicació que moltes vegades és esbiaixada, que moltes vegades té fake news, no? Notícies falses o notícies mitjanament certes, per influir sobre l'estat d'opinió. Per això convé aixecar la vista, per això convé dotar-se de moltes fonts d'informació, no només d'una, per això convé analitzar-la serenament, no deixar-se portar moltes vegades per la primera reacció epidèrmica, sinó anar una mica més enllà. Perquè, esclar, aquestes xarxes socials estan monopolitzades una mica per qui té més poder amb elles. No és tothom que té el mateix nivell de poder. No són xarxes on es doni una simetria de la presència, sinó que hi ha una asimetria i hi ha interessos al darrere molt i molt, molt forts, que estan controlats per tot el que ja comencem a conèixer a través de la intel·ligència artificial. Doncs els estats, sobretot els estats totalitaris, els que no són totalitaris també, utilitzen aquestes xarxes per intentar portar l'opinió pública cap al seu camp.
Doncs, amics oients, això és el que rebreu si us apunteu a aquest seminari Relacions Internacionals, paradigmes per comprendre la complexitat actual. Idees clares, idees molt ben explicades per part d'Alfons Calderón. Alfons, com s'ha d'apuntar la gent? Imagino que a través de la web, no?, de Cristianisme i Justícia.
Exacte. Poden entrar a cristianismeijustícia.net, buscar els cursos que s'ofereixen per aquesta primavera, i apuntar-se ja per aquest que començarà just després de Pasqua, el 21 d'abril, el 28 d'abril i el 5 de maig.
Perfecte, perquè imagino que està adreçada a gent que simplement té curiositat o és per gent més formada en alguna àrea?
No, és per qui té més curiositat. Tant de bo, un dels objectius que ens agradaria és que amb aquestes petites eines que voldríem compartir amb els participants en el curs, tots plegats fóssim capaços de entendre millor a vegades el que llegim en els diaris o veiem a la televisió. És per intentar comprendre una mica el que passa.
Doncs no tenim cap dubte que si passen per les teves mans serà així. A nosaltres crec que ens ha passat, com a mínim, a mi m'has obert una mica els ulls i tinc el cap una mica més ben amoblat en aquest moment, Alfons. Alfons Calderón treballa en l'àmbit de la gestió internacional, és membre de l'àrea social del grup de professionals de Cristianisme i Justícia i avui ens ha presentat el seminari que organitza en Relacions Internacionals, paradigmes per comprendre la complexitat actual, cosa que, com deia, ens ha vingut molt bé per conèixer una mica millor què passa al món. Alfons, mil gràcies i que vagi molt bé totes les teves tasques i especialment aquest seminari.
Moltíssimes gràcies, Rafa, pel vostre interès per Cristianisme i Justícia, per aquest seminari i per haver-me donat l'oportunitat novament d'adreçar-me als oients de Ràdio Estel, que tant aprecio.
Això és casa teva, Alfons, i ens agrada molt tenir-te i, qualsevol iniciativa estarem ben atents per donar-li difusió, i tant que sí. Alfons, mil gràcies.
Gràcies, una abraçada.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el The Very Best of Camins d'aquesta setmana, amb un home entregat a la noble tasca de la producció radiofònica, Ferran Capdevila, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la nostra Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat. Com qui no vol la cosa, puja el fader, ja, allò, sense mirar, ha fet un laudrup. Paula Moreno, les vies de soia, el muntatge musical. Recordeu que ara de seguida arriba el Pol Marçà i la seva entrevista en profunditat, tot un tercer grau, el que fa en el propòsit. Recordatori, és que aquest programa no tanca per vacances i la setmana que ve tindrem camins de dilluns a dijous en format especial preparació per la Pasqua i també amb canvi horari. Sonarem a partir de les 6 de la vesprada. Per tant, camins especial Setmana Santa, unes vacances a la ràdio. Per tant, la banda de camins, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 6 hores de dilluns i això vol dir que ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.